xarxa de comunicació local.
Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Jazz Setmanal, un programa sobre jazz, però autoritzat i recomanat per públics de qualsevol edat i condició. Bé, i també avui continuarem repassant estàndards, aquestes melodies eternes que són font d'inspiració solística pels instrumentistes de totes les èpoques i estils. Són temes inolvidables que permeten mil interpretacions i mil lectures diferents, però que en canvi i en cap cas perden el seu esperit i el favor del públic. Bé, i com tenim establert, aquest repàs serà cronològic. Començarem per la versió més antiga de les que disposem i anirem avançant en el temps per finalitzar amb la més actual. Bé, no cal dir que, tal i com ens recorda la frase popular, no estan tots els que són, però en canvi sí són tots els que estan. I el tema que hem triat avui és d'aquells que podríem qualificar d'indiscutible. Parlo del Easy to Love, una composició que Cole Porter va escriure l'any 1934 per un musical anomenat Anything Goes. El va escriure per lluïment de la veu principal de l'espectacle, el senyor William Gaxton. Però inexplicablement l'al·ludit va tenir dificultats interpretatives pel seu rang vocal, bàsicament, i va acabar prescindint d'aquesta cançó. Tot i això, dos anys més tard, el propi Cole Porter, després d'uns petits retocs, la va introduir en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Born to Dance, amb la ballarina Eleanor Povell i James Stewart com a protagonistes, i en aquest cas interpretada per Frances Lanford. Apuntar que originàriament la cançó Cole Porter la va titular Easy to Love, You Be So Easy to Love, però amb el pas del temps el títol ha quedat reduït a simplement Easy to Love, que és amb el que avui tothom la coneix i la reconeix. Tanmateix, apuntar que Easy to Love va ser una altra pel·lícula musical, en aquest cas produïda per la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida per Charles Walters i interpretada per Esther Williams, Van Johnson i Tony Martin, que es va estrenar en els Estats Units el 25 de desembre de l'any 1953. En aquesta pel·lícula, el Easy to Love la interpretava el cantant Tony Martin. Bé, és un tema, que hem de dir, molt i molt popular, amb infinites versions, tant vocals com instrumentals. Entre les primeres, assenyalar les de Billie Holiday, Carmen McRae, Susan McCorkey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les instrumentals, les de Charlie Parker, Errol Garner, Chet Baker, Teddy Wilson, George Shearing i totes les que hem preparat per oferir-vos. I si us sembla, començarem en la que l'any 1950, i acompanyat per una secció de corda, ens va deixar Charlie Parker. Sense més, passem a escoltar-la. Música. La selecció amb aquest famós àlbum Charlie Parker with Strings, editat pel celler Mercury al març de l'any 1950 i en format original de 10 polzades. Tot i que després, concretament l'any 1995, va llançar un àlbum recopilatori, en aquest cas en el celler Verve, on es recollien enregistraments entre 1947 i 1952. Doncs bé, d'aquest últim àlbum hem recuperat aquesta versió en la que Charlie Parker està acompanyat per Al Ike al piano, Tommy Potter al contrabaix, Roy Hines a la bateria i la corresponent secció de corda i d'altres instruments com l'arpa, l'oboe, etc. Bé, si us sembla, avancem. Avancem en aquest cas només un any per rebre un altre prestigiós saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del gran Don Byas, que el 19 d'abril de l'any 1951 enregistra, també lògicament en un disc de 10 polzades, amb un tema per cara, aquesta versió.
Thank you.
Ell ha estat el senyor Don Byas, el gran, l'extraordinari Don Byas, el saxo tenor, acompanyat pels seus Rhythms, que així va batejar el grup d'acompanyament, un grup format per músics francesos: Maurice Vander al piano, Jean-Pierre Sasson a la guitarra, Popov Matvenko al contrabaix i Benny Bennett a la bateria. I ara, si us sembla, farem un salt important en el temps, perquè són 10 anys els que separen l'enregistrament de Don Byas i el del Jane Hammonds. Ens aturem ara fins a l'any 1961, quan aquest saxofonista tenor enregistra amb el segell Prestige un àlbum el que titula Juke. Ho fa en els prestigiosos estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població d'Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey. Doncs bé, disposem-nos a escoltar a un Jane Hammonds en excel·lenta forma. Thank you. La versió del saxofonista tenor Jane Ammons, que per l'ocasió va estar acompanyat per Richard Wyans al piano, Doug Wilkins al contrabaix, J.C. Hurt a la bateria i Ray Barreto a les congas. Bé, i sembla que avui ens hem inclinat pels saxofonistes perquè el nostre proper convidat també ho va ser. En aquest cas, especialista del contralt i un dels noms imprescindibles a la història de la nostra música. Em refereixo a Julian Adderley, apodat Cannonball, pel seu volum corporal. Doncs bé, l'any 1963, el sextet que lidera fa una gira per l'Orient i dona un concert concretament en el Sunken Hall de Tòquio, concretament els dies 14 i 15 de juliol d'aquest any, de l'any 1963. Aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en un LP que recull una bona part del repertori del concert. Ho fa en el celler Riverside i el titulen, per tal de que no hi hagi el menor dubte, Nippon Soul. Doncs bé, escoltem la lectura de Julian Cannonball Adderley.
Yeah.
Doncs bé, ja escolteu forts i molts aplaudiments per aquesta lectura de l'Easy to Love, el tema de Cole Porter, al que avui estem dedicant al programa. Julian Cannon Baladerley, sexual i direcció, Joe Zawinul al piano, Sam Jones, contrabaix, Louis Hayes, bateria, Nat Adderley, corneta, i també era germà del propi Julian, Yusif Latif, saxo tenor, flauta i oboe, en funció del tema. Julian Adderley, natural de la població de Tampa, a l'estat de Florida, va néixer el 15 de setembre de l'any 1928 i ens va deixar a la població de Gary, a l'estat d'Indiana, el 8 d'agost de l'any 1975. Tan sols comptava amb 46 anys. Bé, el nostre següent convidat és el bateria Shelly Mann, bateria i alhora líder de formacions, i en aquests dos vessants participen en l'enregistrament d'un LP de l'època titulat Hot Coals. La seva publicació data del 1975 i es publica en el segell RCA. Escoltem doncs la seva lectura d'aquest Easy to Love. Doncs bé, acabem d'escoltar el bateria Shelly Man i el seu grup, un grup nombrós, ja que van participar un nombre important de músics que van canviant en funció del tema. Concretament, en aquest Easy to Love van participar el propi Shelly Man a la bateria i direcció, Chuck Domanico al contrabaix, Mike Wofford al piano elèctric, Tommy Tedesco a la guitarra i Tom Scott al saxo soprà. Shelly Man, un gran bateria sovint associat a la corrent estilística del West Coast Jazz, tot i que posseïa doncs una gran versatilitat que el permetria tocar doncs qualsevol dels estils. I tot seguit avancem amb el temps, ens detenim en l'any 1976 per escoltar un duet que van formar Bucky Pizzarelli, el guitarrista, i Bud Freeman, el saxo tenor. Aquesta participació conjunta es va materialitzar amb un LP titulat Book and Buddy, editat en el segell Flying Dutchman. Així que no ens queda més que escoltar-lo. Ells han estat Bucky Pizzarelli i Bud Freeman, o Bud Freeman i Bucky Pizzarelli al capdavall. Doncs aquest ordre no té més significat. Un ha d'anar darrere de l'altre, tant se val qui anomenem primer. Doncs bé, hem escoltat la seva versió d'aquest Easy to Love, d'aquest àlbum del que parlàvem i que es diu, o es titula, Buck and Bud. Bé, i tot seguit doncs avançarem en el temps fins l'any 1982 per rebre un altre saxofonista, també en aquest cas bàsicament tenor. Parlo de Buck Hill, que va participar en el North Shore Jazz Festival, un festival anual que es celebra cada cop de setmana del mes de juliol als Països Baixos, concretament a Rotterdam. Doncs bé, la seva participació es va enregistrar per posteriorment editar-lo en disc que precisament es titula com el nostre tema, Easy to Love, i és precisament aquest tema el que dona inici a l'àlbum. Escoltem, doncs, el senyor Buck Hill i els seus acompanyants. Thank you. Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Easy to Love i que es va ser publicat en el segell Steeplechase, hem escoltat a Buck Hill, el saxo tenor i direcció. Ruben Brown ha estat el pianista, Wilbur Little, el contrabaixista, i Billy Hart a la bateria. Es van registrar els dies 11 i 12 de juliol de l'any 1981 en la seva participació en el North Shore Jazz Festival de la ciutat holandesa de Rotterdam. Doncs bé, dir que Buck Hill ens va deixar definitivament el 20 de març de l'any 2017 a la població de Greenwald, a l'estat de Maryland, i quan tenia 90 anys. I tot seguit avancem 10 anys, sí, 10 anys, per detenir-nos en el 1992, any d'edició d'un àlbum que es va titular The Tokyo Sessions i que va ser protagonitzat per dos grans músics de la seva generació, el trompetista Roy Hargrove i el saxo alt Anthony Hart. Malauradament, Roy Hargrove ja no és amb nosaltres perquè ens va deixar el 2 de novembre de l'any 2018 en l'Hospital Monte Sinai de New York a causa d'un atac de cor. Tenia tan sols 49 anys. Doncs bé, aquest The Tokyo Sessions es va enregistrar en els estudis Sound Valley a la ciutat de Tòquio els dies 4 i 5 de novembre de l'any 1991. El darrer tema, concretament, d'aquest CD és el nostre Easy to Love. Doncs bé, d'un disc titulat genèricament The Tokyo Sessions hem escoltat aquest quintet alliderat per Ray Argyrup a la trompeta i Anthony Hart al saxo alt i doncs acompanyats d'una rítmica local formada per Yutaka Shina al piano, Tomoyuki Shina al contrabaix i Masahiko Osaka a la bateria. Bé, i aprofitarem perquè el nostre següent tema que hem seleccionat ens fa saltar de segle i ho farem per retrobar-nos amb un àlbum editat l'any 2004, tot i que es va enregistrar l'any 1998 en els estudis System 2 al barri de Brooklyn, a la ciutat de New York. El disc es publica amb el títol de Fuller Nilsson. La protagonistes o els protagonistes són un trio: Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lichtsey al piano i Ray Drummond al contrabaix. Escoltem la seva lectura. Thank you. Doncs bé, els protagonistes han estat Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lindsey al piano i Ray Tremont al contrabaix. El disc que es va editar en el segell Sunsight i apuntar que el títol complet de l'àlbum és Fuller Nilsson, The Second Time Around. Bé, i per finalitzar la selecció hem triat una versió del saxofonista hongarès Tony Lakatos, que ens va deixar en un àlbum titulat Standard Times, editat l'any 2014. Escoltem fins allà on el temps ens permeti. Doncs Tony Lakatos al saxotenor, Jim McNally al piano, Jay Anderson al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria, de l'àlbum Standard Time, publicat pel segell alemany Skip Records. Aquest serà el nostre últim tall. Perquè i una setmana més arriba el moment de dir-vos adeu. Com sempre ha estat un plaer compartir aquest recorregut avui pel tema Easy to Love amb tots vosaltres. Bé, us vull, abans del comiat, us vull recordar la possibilitat que teniu de tornar a escoltar el programa, si és que és del vostre gust, mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint a la pàgina de Facebook Ja Setmanal. També el podeu trobar en el portal ivox.com. Bé, gràcies per...
Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Hi ha obres que semblen escrites al límit d'un món, obres que apuren fins a l'última gota de tot allò que ha estat possible dins d'un estil, d'una sensibilitat, d'una manera d'entendre la bellesa. Els Gorra Lieder d'Arnold Schoenberg són una d'elles, i potser la més grandiosa. Escoltar-los és